Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
La ciutat de Barcelona va ser intervinguda i assetjada per Napoleó. Aquell 1808 les tropes franceses venien només per 3 dies, però s'hi van acabar estant 6 anys, en concret 2.297 dies. Si us interessa saber com era la vida ordinària dels barcelonins i les divisions que suscitava l'arribada de les idees afrancesades de la Revolució Francesa, us recomanem aquest treball de recerca històrica. Barcelona sota la bota de Napoleó. Repressió i vida quotidiana quan érem part de l'imperi francès. El seu autor és el periodista i escriptor Jesús Conté. Jesús Conté, bona nit i enhorabona pel treball.
Bona nit i moltes gràcies.
L'anomenada Guerra del Francès és un període de la història, de la nostra història, molt desconegut. Com neix l'interès per investigar-lo i escriure aquest suculent llibre?
Doncs mira, era una reflexió que em feia jo privadament farà un parell d'anys. Jo sóc periodista i en aquest cas ja estic en aquesta situació de jubilat i per tant disposo de temps. M'agrada molt la història, m'agrada molt Barcelona i se m'havia acudit possiblement fer una ruta de com devia ser Barcelona en aquella època, perquè coneixem la Barcelona modernista, la Barcelona gòtica, la Barcelona de la Guerra Civil, la Barcelona anarquista de la Rosa de Foc, però no sabem com era Barcelona al començament del segle XIX i en concret en aquell període de la Guerra del Francès. I analitzant, investigant, etcètera, etcètera, vaig veure que era una situació interessant, és a dir, que primer que havíem estat 2.297 dies, cosa que la gent desconeixia, desconeixíem tots, i parlant amb un editor amic, l'Antoni Comas de Tibidabo, el que inicialment jo havia pensat possiblement fer una ruta per ensenyar-la a determinada gent, experta, etcètera, etcètera, es va convertir en una idea d'un llibre que durant el temps de pandèmia i de tancament em va permetre investigar, escriure i editar.
I com és que les tropes franceses venien per 3 dies i s'hi van acabar quedant 6 anys?
Bé, com sabeu, això era fruit del Tractat de Fontainebleau del 1807, pel qual Espanya i França pretenien conspirar a Portugal. Per Espanya era sucós poder recuperar Portugal, que, com sabeu, s'havia perdut a mitjans del segle XVII, arran de quan havien d'escollir entre perdre Catalunya, que estaven en la Guerra dels Segadors, o perdre Portugal. Van sacrificar Portugal per quedar-se a Catalunya, que era el territori més productiu, en aquest cas, per les arques de la tresoreria espanyola o de Castella, i per tant aquesta possibilitat de recuperar Portugal va fer que s'aliessin França i Espanya. França en realitat estaven en una guerra amb Anglaterra, és a dir, l'anomenada guerra de la independència espanyola, que a Catalunya tenia una personalitat pròpia, la guerra del francès, perquè aquí jo dic, no lluitàvem els catalans, lluitaven contra un invasor francès, no lluitaven en defensa de la monarquia dels Borbons per poder restablir els Borbons i per tant tornar a ser espanyols, sinó que era una guerra en defensa del territori, del patrimoni i de la família, del camp, no? És a dir, la gent del camp el que volia era conreuar les seves terres, i si s'allistava a una guerra contra els francesos, doncs perdien aquesta mà d'obra, no? Doncs aquesta situació va fer que els francesos vinguessin aquí, venien de permís, en principi, camí de Cádiz, és a dir, els francesos el que s'interessava era arribar a Portugal. Per quin motiu Portugal? Per poder controlar tots els ports de l'Atlàntic i de la Mediterrània de cara a competir amb els anglesos que s'estaven cruspint part del comerç comercial d'Espanya, no? I per tant França volia també tenir aquest paper preponderant en el comerç de l'Atlàntic. Venien per 3 dies de permís camí de Cádiz i en realitat es van quedar aquí. Per què es van quedar aquí? Barcelona no era un objectiu bèl·lic pròpiament, era un punt de centre d'operacions. Els francesos buscaven ciutats fortificades, Girona, Figueres, Barcelona, Tortosa, Tarragona, Lleida, etc. per des d'allà servir de base d'operacions per anar a conquerir la resta del territori. I això va fer que es anés allargant. En principi, com deia el Tractat de Fontainebleau, venien com a exèrcit aliat i amic, per tant, inclús es va combinar a les autoritats municipals de l'època a que facilitessin habitatge pels comandaments militars. Les cases benestants van ser ocupades de motu propi i després ja per una imposició dels ocupants. I se'ls havia de facilitar els queviures, etcètera, etcètera, i això va fer que es anés perllongant, des de Barcelona sortien cap a Girona, sortien cap a Lleida o cap a València, i es van perllongar fins al 2000, fins a 2.296 dies, que va ser el 28 de maig de 1814. Es donava una situació molt curiosa. Napoleó ja havia abdicat, perquè havia perdut, diguem-ne, la guerra europea, la guerra del nord, havia abdicat Napoleó. A Espanya havia vingut ja novament els Borbons, en aquest cas Ferran VII, i tot i portar Ferran VII 2 mesos possessionat a Espanya i Napoleó 1 mes havent abdicat, els francesos encara estaven el mes de maig del 14, encara eren a Barcelona, que va ser l'últim lloc que van desocupar de la península.
Mm-hmm. Podem dir, doncs, que hostes vingueren, cada casa ens tragueren, no, Jesús?
Ah, exactament.
La guerra del francès va establir un sistema de repressió, terror i pillatge. Va ser una ocupació cruenta, és així?
Totalment. És a dir, ara que estem en un estat d'alarma per motivar per la pandèmia, pensem que va ser 6 anys i 3 mesos en estat d'alarma de guerra o de setge, en la qual estava prohibit quasi tot. No es podia fer grups de més de 5 persones, després de 3. No es podia pujar a la teulada, no es podia pujar a les muralles. No es podia fer... Hi ha un decret del governador Diezme, molt divertit, que prohibés parlar malament del govern. Com que dir directament del govern, que era estrany, era que estava prohibit parlar d'afers públics en els bars i les tavernes, que era l'equivalent a dir que estava prohibit parlar malament del govern. Evidentment estava prohibit no portar armes solament, sinó fins i tot dur un paraigües. La repressió va ser molt dura. Va haver penes de mort, sentenciaven i es penjaven o se'ls afusellava a la Ciutadella, empresonaven a Montjuïc o et portaven deportat a presons franceses. Havia, a més del que era la repressió política, de tenir prohibit pràcticament tot, havia una gran extorsió econòmica. He comentat l'ocupació dels habitatges, però també se'ls requeria contínuament el pagament de contribucions, a lliurar diners en efectiu, a lliurar queviures, a lliurar gra per manteniment dels cavalls, etc etc. I això eren ultimàtums a 24 hores. Poblacions com, per exemple, Terrassa, que s'hi va oposar, doncs va ser assetjada. Sabem com va quedar Sant Sadurní, o com va quedar l'Arbós, que va passar a Tarragona, que va destruir la meitat de la ciutat, com va quedar Girona. És a dir, va ser una ocupació realment molt dramàtica en el sentit de... tant de repressió com de vessament de sang.
El llibre, Jesús, expliques com es vivia aleshores a Barcelona i com era aquesta ciutat napoleònica. I el llibre incorpora, de fet, un planell que ajuda a situar-se. Parles de l'economia i el comerç, de la vida social i el lleure, de la caritat i la mendicitat, i també de l'organització política, de corregiments a departaments francesos i de l'annexió de Catalunya a l'imperi napoleònic. Per què de tots els territoris entre els Pirineus i l'Ebre només es queda amb Catalunya?
Bé, Napoleó volia fer un estat tap entre el que era Espanya i França. I va escollir Catalunya, ja quan van entrar al 1808, de fet ja va establir el que se'n deia l'exèrcit de Catalunya i Aragó. És a dir, ell feia de la ribera esquerra de l'Ebre cap amunt, és a dir, Catalunya, l'Aragó, la Rioja, Navarra i també incloia el País Basc, un territori autònom respecte al que era la resta de la península. Per entendre'ns, Josep I Bonaparte, el rei Pepe Botella, que deien els espanyols en un sentit crític, no tenia jurisdicció sobre Espanya, sobre Catalunya, perdona. És a dir, el governador general francès de Catalunya s'entenia directament amb Napoleó i la cort francesa. Després va haver passos endavant. El 1810 ja es va constituir el govern de Catalunya, que deien, que era, en certa manera va coincidir amb un període d'una certa obertura, que en totes les obertures polítiques van durar pocs mesos, va durar escassament 5 mesos amb el general Ogeró, que va, per exemple, legalitzar, va exhibir la bandera catalana al costat de la bandera francesa, va catalanitzar la correspondència oficial, el diari de Barcelona, que era bilingüe francès-castellà, va ser francès-català, es va encunyar moneda, la pesseta, abans que fos, diguem-ne, després declarada la moneda oficial per Laureà Figuerola, doncs es van encunyar pessetes a la Seca, l'antiga fàbrica de la moneda catalana, etc. I el 1812 encara fa un pas més enllà, i és annexionar Catalunya dins l'imperi francès, com 4 departaments, igual que els departaments de França o el que era els Països Baixos o la Confederació Helvètica. Això va ser una elecció de fet de facto, que no de jure, perquè no es va aprovar mai pel Senat francès, com era preceptiu, ni tampoc es va publicar el Jornal Oficial francès. Però de facto pertanyien, havia prefectes, havia els maires, que era un galicisme, el que era la figura de l'alcalde, havia els interventors, és a dir, va haver un desembarcament important de funcionaris francesos per, diguem-ne, dirigir tota aquesta administració, i alhora, mentre Catalunya, a més, tenia una situació que jo dic, recordo una mica el que és la Palestina actual dins de la Cisjordània-Palestina dins d'Israel, no? En la qual, per anar d'Hebron a Jericó, o de Jericó a Ramala, o de Ramala a Nablus, per exemple, entres en territori israelià. És a dir, són com un formatge en el qual hi ha ciutats que són palestines, i però per anar d'una ciutat palestina a l'altra entres a l'estat d'Israel. Aquí passava una mica el mateix. Les grans ciutats eren les ocupades pels francesos, però el camp de Barcelona o el Maresme o el Vallès, per exemple, no hi havia francesos. I per tant, l'administració francesa sobretot el territori no era rigorosa. La resta del territori tampoc depenia de la Junta Suprema de Toledo, sinó que depenia de les juntes locals, que són les que armaven els sometents, armaven els miquelets per fer front als francesos, no?
Ens ho diu el periodista i escriptor Jesús Ponte, Barcelona 1954, i quan es compleixen 200 anys que va morir Napoleó, acaba de publicar Barcelona sota la bota de Napoleó, repressió i vida quotidiana quan érem part de l'imperi francès, a través de Tibidabo Edicions. Per cert, Jesús, em sembla que és el teu 17è llibre, si no ens equivoquem.
Sí, és el 17è, sí.
Ah, molt bé. I per cert, aquesta pregunta la fem a tothom. Què és la vida per Jesús Ponte?
La vida. La vida és una gran oportunitat per desplegar el que a un li agrada fer. Sempre es passen mals moments, però hem de comptabilitzar els bons i desitjar tenir-ne molts més bons que no de dolents, que també toquen a la vida, evidentment.
Jesús Conté, moltíssimes gràcies un cop més i enhorabona per aquest llibre tan ben documentat i tan sucós.
Moltes gràcies, Xavier.